o referèndum.
A proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
Catalunya, hem guanyat la selecció.
De fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció.
No fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent.
I have a dream. One day this nation will rise up.
Yes, we did. Yes, we can. Together, we will make America great again.
Huele a azufre todavía.
100 passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
El turisme és una activitat econòmica que representa un 15% del producte interior brut de Catalunya. Tot i això, des de fa uns anys, el turisme s'ha posat al punt de mira, ja sigui en la seva versió low cost, l'anomenat turisme de borratxera, o la seva versió amb més ínfules, la de la Barcelona Ciutat de Congressos. Els costos per a la ciutadania, especialment a la costa i a la capital, la feina precària, la inseguretat i la destrucció del paisatge no compensen pels seus beneficis pel país. A més, la pandèmia ens ha mostrat com de feble i sensible és aquest sector en un món amb creixents riscos geopolítics i ambientals, i això ha fet que molts comencin a plantejar la necessitat de fer un canvi de rumb. Ara bé, no falten les veus que diuen que aquesta és l'única via a seguir per al nostre país. Tot i això, cal recordar que Catalunya va ser una de les primeres societats d'Europa del Sur en fer la revolució industrial. El pas de la indústria manufacturera a la indústria turística no va sorgir del no-res. Però quins van ser els seus arquitectes i per què? El convidat d'avui, el periodista Ramon Aymerich, i el seu darrer llibre, La fàbrica de turistes, ens pot ajudar a entendre com Catalunya va passar a ser el Manchester del Mediterrani a Jordi Shore. I amb ell, avui, dos dels nostres col·laboradors habituals, en Miquel Vila i el Carles Badenes. Comencem!
Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
Doncs benvingut, Ramon. Primer de tot et voldria preguntar una mica pel llibre i, sobretot, quina va ser la teva motivació a l'hora d'escollir fer un llibre sobre aquest tema.
Bona tarda. La meva motivació bàsica va ser cap allà a l'estiu de l'any passat, que es parlava molt de que hi havia molta demanda de que havíem de canviar de societat i que Catalunya, en definitiva, havia de deixar d'apostar per al turisme i havíem de fer molts canvis. Aleshores és quan vaig començar a interessar-me o mirar quin era el pes real del turisme a l'economia catalana i com havíem arribat fins aquí, perquè, en definitiva, el tema és per què havíem arribat. Amb una activitat que originàriament era marginal o complementària, havíem arribat doncs, a aquest 12% del PIB, 400.000 llocs de treball, etc. Sent molt modestos, perquè segurament l'impacte real és molt més alt.
L'aposta pel turisme sovint es ven com una opció sense alternativa, que és com el que sabem fer al Mediterrani. Però en el seu llibre vostè explica que va ser una decisió de les elites catalanes. Com es passa de ser una fàbrica d'indústria a una fàbrica de turistes i quin paper hi van jugar aquestes elites?
Bueno, bàsicament aquí el tema és el que es produeix entre els anys, meitat dels anys 80 fins als 2000. És un període en què l'economia s'obre a l'exterior, entrem al mercat comú europeu i de cop i volta les empreses d'aquí, la indústria, diguem-ne, es troba que ha de competir amb multinacionals, amb grups, els asiàtics ja començaven a arribar aquí i bàsicament una indústria que havia estat molt acostumada a un mercat tancat, un mercat captiu, diguem-ne, de cop i volta se li posen les coses molt complicades. I al mateix temps té moltes ofertes per vendre aquestes indústries pròpies, no? I el que fan és això, una part segueixen, aguanten, segueixen exportant i fer l'empresa més grossa i una altra part, una part important, ven l'empresa i tots aquests capitals, diguem-ne, s'adrecen, acaben al turisme, l'immobiliari i el turisme.
I sobre, bueno, sovint es diu que no tenim cap altre remei que apostar pel turisme i no sé què n'opines tu, això, no? Que diuen que el turisme és l'única opció viable per Catalunya. No sé si comparteixes aquesta opinió.
No, en absolut. És a dir, el turisme tradicionalment era una activitat d'economies que anava bé a les economies pobres. És a dir, el primer que recorre una economia pobra i que té un entorn mitjanament agradable és el turisme. Ja no és tan normal que una societat industrial com la catalana, doncs, de cop i volta faci aquest gir i aquesta transformació i vagi cap al turisme. De fet, aquí el que hi ha, bàsicament, és el pas de la societat industrial a una societat de serveis. Es podia haver fet amb més o menys intensitat, es podia haver fet cap a uns serveis, diguem-ne, més professionalitzats o de més valor afegit, però al final es tira cap al camí, diguem-ne, entre cometes, més fàcil.
El Miquel s'ha llegit el teu llibre i abans l'hem estat comentant i et volia preguntar a tu també, Miquel, per obrir una mica el focus del debat. Creus que el model de Barcelona, aquesta Barcelona ciutat de congressos, és un model esgotat?
Bé, bueno, com el Ramon explicava també al llibre, doncs, al final és un model, doncs, que neix, és a dir, que hi ha també una certa vinculació en tot el que és el boom immobiliari al que seria la Barcelona postolímpica, però bueno, però és un procés que a partir dels 2000 això ja comença a anar tirant després des del Fòrum de les Cultures, diguem-ne, que com que aquell projecte fracassa, però com que encara no es notaven els efectes de la ressaca, va viure com de rendes durant aquesta última dècada, podríem dir, i el turisme, doncs, de fet, doncs, anava pujant, però sí que es començaven a veure, doncs, les limitacions de tot això. I crec que, bé, en els últims anys, tant la ciutadania, no?, que ha començat a posar això sobre la taula, sobretot a Barcelona, doncs, va ser molt important, però també, doncs, a nivell econòmic, doncs, amb la pandèmia, amb el que va passar, jo crec que és interessant veure la qüestió del Mobile World Congress, el que va acabar suspès. Un element interessant de veure com les tres administracions que, en teoria, estaven dient que s'havia de fer, que s'havia de defensar això, cap d'elles va ser ni capaç ni d'evitar-ho, perquè, òbviament, hi havia una pandèmia, però tampoc van desenvolupar cap mena de política per protegir-ho. En aquell moment, els aeroports aquí no prenien la temperatura. Jo crec que és un símptoma interessant, no? I és un moment, a mi m'agrada recollir-lo, perquè ens mostren, doncs, la situació i els límits d'aquest model, no? I les seves febleses, també en el món que està venint.
Amb la pandèmia, de fet, es parlava de nou model. El Ramon ens ha dit abans que segurament fruit d'això que ha passat li va sortir la idea del llibre. El Miquel ara també citava la pandèmia. Ramon, et pregunto, pot ser la pandèmia un moment de canvi d'aquest model? O més ben dit, de reforçament del model que hi ha ara?
Això ha canviat en mesos, al començament de la pandèmia, i quan vaig començar a escriure el llibre i a preguntar, semblava que sí, que havíem de fer un canvi molt radical i semblava que, bueno, que hi hauria una reflexió o que es farien canvis. A mesura que s'ha anat acostant, diguem-ne, que la pandèmia ha anat davallant, jo crec que no. Jo crec que en el primer any després de la pandèmia seria molt difícil dir-li a la gent que no faci turisme, és a dir, que el turisme ha de tancar, no? Perquè hi ha molta gent sense feina i, en certa manera, estem en una trampa. És a dir, això és diguem-ne, és una activitat que tenim a mà, no? No penso que en aquests moments hi hagi massa voluntat. Pel que sento, pel tipus de debats que tenim, com el de l'ampliació de l'aeroport, etc., no veig que hi hagi en aquests moments cap punt d'inflexió o que ens permeti pensar que canviarem el model o el to. També dic que hem de veure, és a dir, és molt d'hora per saber què passarà. No sabem com ens estabilitzarem, no sabem com estarem d'aquí un any, però ara per ara jo diria que no hi haurà masses canvis o no tindrem aquesta reflexió que voldríem.
Val, jo també penso que hi ha un punt de futurologia, no? Perquè no sabem quins són els canvis que es donen els propers mesos. Sí que tot sembla indicar que les activitats de congressos per si mateixes no desapareixeran. És possible que tot l'auge del teletreball modifiqui una part d'aquests congressos, però és evident que tenen altres funcions a banda de compartir innovacions i coneixement, també de cohesió de corporativa i també fins i tot de turisme de luxe, podríem dir així. Jo crec que l'intent de captar aquest tipus d'esdeveniments forma part d'un model que està molt present en les estratègies de creixement de Barcelona i, de fet, del conjunt del país, que és el que alguns autors anomenen empresarialisme urbà. És a dir, grans coalicions que incorporen governants, entitats dins dels ajuntaments i de les institucions, determinats sectors o grups d'interès en les activitats directament afectades, sigui construcció, hostaleria, restauració, que el que fan es básicamente generar ocasiones para captar grandes fluxos de demanda global o de inversión global. Y efectivamente, como comentaba el Ramón, yo creo que precisamente la necesidad repentina que se ha generado de ampliar el aeropuerto de Barcelona o cuestiones como pueden ser, no sé, los Jocs Olímpicos de invierno o determinados esdeveniments van muy por ahí. El que sí que diría es que, claro, si del que es tracta es de captar turismo del poder adquisitivo, porque ya, digamos, ya una cierta conciencia de que el modelo de turismo actual es un turismo de baix valor afegit, segurament pel que cal apostar, més que per determinats esdeveniments, és per augments de salaris, per augments d'impostos, és a dir, per incrementar el valor afegit a partir d'allò que rep el territori i no només determinats sectors molt oportunistes o fins i tot rendistes. No?
No sé si teniu la sensació de que a Catalunya li falta un projecte de país, un model que s'ha de repensar a mitjà i a llarg termini, pensar què vol ser. Segurament, potser als anys 70 sí que hi havia una idea, o als anys 80, de què volia ser Catalunya o que les elites polítiques, diguéssim, tenien un projecte de país. Creieu que ara mateix o que en els últims anys s'està repensant la Catalunya del futur o que estem anant amb un model, diguéssim, de benefici fàcil i ràpid, però que no tenim un projecte de què volem ser a 10, 15, 20 anys vista?
Jo que sí que penso és que segurament fa 50 anys teníem, diguem-ne, el que se'n podia dir, o que encara en diem burgesia, era un bloc més monolític, no? Era sobretot la indústria tèxtil. La indústria tèxtil tenia, doncs, teníem una certa potència, uns interessos comuns, uns interessos a Madrid, feia de lobby. És a dir, sí que hi havia projecte de país en el sentit de que, bueno, Catalunya, entre cometes, era la fàbrica d'Espanya, no? És a dir, nosaltres ens havíem industrialitzat primer, una mica com els bascos, i bàsicament el que teníem era un mercat més o menys cautiu. Això segurament amb l'arribada de la globalització, l'etapa daurada, diguem, els 80-90, tot això canvia. És a dir, el bloc aquest burgès, per dir-ho d'alguna manera, es diversifica molt. És a dir, hi ha molts més interessos i són molt més dispersos. I aquí hi ha, evidentment, hi ha tot el bloc, diguem-ne, immobiliari, hoteler, turístic, el que abans comentava el Carles, no? Però, clar, diguem-ne que ja no és el mateix, és a dir, no és el mateix el capital financer que el capital hoteler, que el que parlava abans del capital industrial. I després hi ha un altre fenomen que és important de cara a l'encaix de Catalunya, que és que Madrid s'enlaira. És a dir, arribem als anys 70-80 que Madrid és la capital política, Barcelona capital econòmica. I això, aquest diferencial desapareix i Madrid es converteix en una gran capital econòmica. En aquests moments jo crec que no té massa sentit la comparació perquè ells estan molt lluny.
Parlant d'aquest diferencial Madrid-Barcelona, creus que la Generalitat té instruments suficients per fer virar el model de creixement de país o que fruit de la globalització dels límits que ens provoca estar dintre de l'estat espanyol, dins de moltes altres infraestructures, però creus que la Generalitat té instruments per si mateixa, per dir, vull fer això i aposto amb aquests recursos, amb aquestes eines, i si té prou de maniobra, diguéssim, per fer aquest viratge?
Té poques eines, és a dir, no té política fiscal i, per tant, davant de Madrid, Madrid en aquest sentit té uns avantatges brutals en relació a la resta de l'Estat, a totes les comunitats. Tampoc té recursos financers, realment l'administració té pocs recursos en aquest aspecte. Ara, també és veritat que amb el poc que es té es podria fer alguna mena de política d'incentius en alguna direcció o una altra. Hem arribat molt lluny amb el turisme i segurament en microcirurgies i en polítiques més concretes es podrien evitar alguns excessos. Abans el Carles comentava el tema laboral, no? Doncs amb una bona política d'inspecció laboral probablement faríem un sector econòmic que no fos tan zombi, no? És a dir, que realment la gent cobrés uns sous una mica més dignes, que no fos un sector tan fràgil, en el sentit que depèn molt de sous molt baixos, que s'exigeixi una certa formació a la gent. Vull dir, sí que es poden aplicar certes polítiques.
Carles, abans parlaves del treball. Te pregunto quins exemples concrets de polítiques creus que el nou govern podria seguir en aquest sentit o quines són les prioritats que hauria de tindre en compte a l'hora d'abordar aquesta qüestió ara que comença aquesta nova legislatura.
Amb el tema del turisme, entenc.
Sí, en concret amb el tema del turisme, sí.
Sí, amb el tema del turisme jo penso que el turisme és un sector que està molt acostumat a obtenir de la resta de la societat tota una sèrie de recursos. És a dir, tot el tema urbanístic, tot el tema paisatgístic, tot el tema... És un sector que absorbeix moltes ajudes de les administracions. És un sector que reclama molt. Jo, en aquest sentit, seria més prudent. Sé que és molt difícil dir això ara quan hi ha gent que ho ha passat molt malament. gent que acaba d'obrir el restaurant, gent que ha obert el petit hotel. Sé que és dur dir això, però sí que és veritat que el que hem de tenir és un sector bastant més sòlid i no podem seguir fent això. I després una altra cosa, jo seria molt prudent i amb grans temes. No pot ser que acabem de sortir de la pandèmia i ja estiguem parlant de l'ampliació de l'aeroport. Si ens arriben i fa 6 mesos, jo crec que ens hauria sorprès molt. També s'està parlant d'un pla industrial al voltant del circuit de Catalunya, que tot fa pensar que no té massa... No té massa sentit. És a dir, jo penso que hem entrat en uns debats amb molta rapidesa que potser haurien d'anar molt més lents. Meva impressió.
Carles, et pregunto, com es solidifica, diguéssim, i com es fa fort el que tenim i, diguéssim, i sortim una mica d'aquest benefici fàcil i ràpid? O sigui, tenim marge per dir, ho tenim així, com anem a millorar el que tenim més que a començar a pensar en nous projectes que tenim la sensació, no, de que anem una mica repetint els mateixos errors d'aquests últims anys.
Quan parlem de marge, hi ha dos elements a tenir en compte. Un és el marge, per dir-ho així, econòmic o productiu, d'inserció en el mercat internacional. L'altre és el marge polític, podríem dir, de l'economia política, dels jocs d'interessos. No hi ha solució per a un sense considerar l'altre. Com plantejava el Ramon, el turisme no només, almenys el nostre model turístic, no només viu de costos baixos, sinó que viu, per dir-ho així, d'extracció de rendes del seu entorn, que poden tenir a veure amb el clima, amb el paisatge, amb el paisatge humà també, per exemple, en el cas de Barcelona, amb el patrimoni, és a dir, amb realitats, no, amb factors, podríem dir, amb actius que no han estat produïts i, per tant, la competitivitat de la indústria turística, a diferència d'altres empreses, no es juga necessàriament o principalment en termes de costos directes, no? de la producció. Per tant, jo crec que en la línia que apuntava abans, si s'ha de tendir cap a un model en què el turisme aporta més al creixement, perquè és evident que el turisme està així i no, això no podem obviar-ho, no podem fer tabula rasa, s'ha de veure com el conjunt de la societat se'n beneficia i com limitem els seus impactes, les seves externalitats, ja siguen paisatgístiques, ja siguen sobre els veïns. Però, evidentment, això no és suficient, és a dir, posar-li certes barreres als abusos dels sectors que depenen del turisme i tractar que els seus beneficis revertisquen més sobre el conjunt de la societat, sigui via impostos, via salaris, no és suficient perquè necessitem construir alternatives que molt probablement passen per l'impuls de la indústria que té, o determinats sectors industrials que tenen capacitat de generar creixements a llarg termini de la productivitat, generar molts més encadenaments amb altres sectors i també dels serveis del valor afegit. I això no es construeix d'un dia per a l'altre. És a dir, moltes vegades els economistes parlen de les economies d'escala, de les dimensions de les empreses, però moltes vegades els pols de creixement, per dir-ho així, la solidesa d'una economia té més a veure amb el temps, amb la possibilitat de consolidar i amb les estratègies a llarg termini, que amb l'aposta per un sector guanyador o amb les dimensions de les empreses. Jo crec que aquestes són dues idees importants. Si voleu, després parlem, diguem, del que he plantejat de l'economia política, per dir-ho així, del joc d'interessos i de les dificultats per a prendre decisions que a priori, diguem, governant que pensa en el benestar general i en el futur del país, hauria de tenir bastant clares, però que després són molt més difícils perquè hi ha resistències, hi ha interessos creats, hi ha moltes coses en joc, per dir-ho així, no? I hi ha inèrcies, per suposat.
Jo, mira, una mica també relacionat amb el que estava comentant del tema de l'ampliació de l'aeroport, que també és curiós que justament en un moment que, bueno, és a dir, que ara mateix els vols intercontinentals que s'estan perdent doncs han sigut perquè no hi són, pel tema de la pandèmia, que fins i tot hi ha gent que parla que potser reduirà el nivell dels vols de forma estructural entre un 10 i un 15%. Vull dir, que és que justament ara, aquest moment, fer una aposta molt forta per això, independentment dels arguments a favor o en contra, potser el moment no és que sigui el millor, perquè potser justament això, perdem un 15% de vols a nivell global de les aerolínies i dius, bueno. Però bé, més enllà d'això, sí que hi ha una sèrie d'arguments i relacionat amb el que s'ha parlat abans del tema de la ciutat de congressos i de la qüestió de la captació d'inversió, és a dir, perquè un argument fort per defensar... És a dir, no es defensa directament el turisme, però al final va una mica relacionat, potser amb un altre vessant, no?, que també està començant a produir algunes qüestions, que és com la ciutat dels expats, no?, d'aquest model de captació d'un talent internacional que suposa que vindrà a viure a la ciutat, però que al final també doncs acaba tenint una vida, diguem-ne, una mica, doncs, una bombolla, no?, com passa en les comunitats d'expats, doncs, que això, jo, per exemple, quan vaig estar a la Xina, doncs, no t'ho trobaves, però, clar, és curiós quan t'ho trobes a la teva ciutat, no? I, clar, i al final, doncs, es defensen arguments que això, no?, doncs, que augmenta la inversió, que augmenten, doncs, pel tema de les startups, però que el que estem veient alhora i que fins i tot el PIB de Catalunya potser anar pujant en, en tema per càpita, però que després costa de veure com tot això es reverteix en el conjunt de la societat. No? I aquí és una d'aquestes coses, perquè és un argument que s'esgrimeix molt, que diu, bueno, sí, va bé per la inversió, de fet, hi ha força evidència, no? Que, per exemple, en el tema dels de l'aeroport, no? Que si hi ha més vols directes, doncs hi ha un... facilita les inversions, etc. Però portem en aquest model durant, uns quants anys i, jo què sé, des de l'any 2008, la diàspora catalana, el que hem vist és que s'ha doblat. Abans teníem uns 150.000 registrats, ara ja tenim 300.000. Jo crec que després d'això tindrem més. I, per tant, doncs, clar, quan l'economia del país va bé, doncs, se suposa, no?, que no tindries doncs, l'atur que tenim, no tindríem gent formada marxant del país. Per tant, doncs, això bueno, és una de les coses que de vegades em, plantejo, no? I, bueno, una pregunta també, com veieu aquesta situació? Realment, doncs, si aquest benefici que se suposa que sorgeix d'aquestes connexions i d'aquesta apertura, si és real o si al final doncs, està molt concentrada en uns sectors i...
És evident que l'ampliació de l'aeroport de Barcelona pot fer venir, com diuen els seus defensors, doncs, empreses que paguin salaris més alts i que creïn llocs de treballs més alts. Però també és veritat que dins de la manera de fer d'Aena les coses, Aena sempre ha tingut clar que Madrid era el hub internacional i que Barcelona era més aviat l'aeroport de low cost, de grans masses de sol i platja turístiques. En aquest sentit, el més probable és que l'aeroport, una ampliació de l'aeroport, suposi més turistes, més pressió sobre, sobre Catalunya en termes turístics. De totes maneres, el que estem vivint ara no és... Jo penso que és fruit també una mica dels canvis estructurals que hi ha hagut. És a dir, per exemple, Barcelona, la societat barcelonina als anys 80 era una societat, diguem-ne, més igualitària, probablement no tan rica, però com que els sous els pagava, bona part els pagava la indústria, doncs era una societat bastant més homogènia. Hem passat a una societat, per a alguna gent, molt més rica. Hi ha gent que ha fet molts diners, molt, però també s'ha transformat en una societat més desigual. I en aquest sentit, això és més del Miquel Puig, la societat catalana i, en definitiva, també la Balear, la resta d'Espanya, té la paradoxa de que, crea llocs de treball, però crea llocs de treball de molt poc valor afegit, no? I atrau a vegades, fins i tot, fa efecte crida cap a l'immigració exterior. I, en canvi, paradoxalment, diguem-ne, les classes mitjanes que han portat els seus fills a les universitats i que els han fet estudiar, el teixit industrial català no sap crear llocs de treball per ell i per ells. I es produeix aquesta diàspora, no?, que és el que hem viscut. En aquest aspecte, jo no veig que això pugui canviar massa. És a dir, tenim una economia molt diversificada, però tot és molt petit. Tenim una mica de farmacèutiques, tenim una mica de bastanta de química, però que ha de canviar. Tenim bastant bé l'alimentari, però hauria de tenir tot una mica més de dimensió per poder ja et dic, satisfer, diguem, les demandes de gent que ha sortit de les universitats o de les enginyeries o els imapures dels graus d'FP, perquè, en definitiva, el nostre problema és crear llocs de treball més decents que els que estem fent.
Jo volia afegir una... no sé si és una paradoxa, però que almenys és una curiositat, que és que moltes vegades, bueno, que a mi em sorprèn que en economies com la catalana i altres economies mediterrànies a l'Estat, el sector que lidera el creixement i les transformacions de l'economia és el sector de baixos salaris. Això és una raresa a nivell internacional. Normalment, en un país, el sector que lidera les transformacions de l'economia, que lidera el creixement, que lidera les relacions amb l'exterior, és el sector dintre d'aquell país dels salaris, fins i tot en aquells països on es deslocalitzen indústries perquè els salaris són baixos comparats amb Occident, la indústria o aquelles indústries internacionals són les que a priori paguen salaris alts en aquell país. I aquí estem tendint justament el contrari, no? La qual cosa ens dona pistes sobre l'èxit futur del nostre model, més enllà de tot el tema de la vulnerabilitat a la que forçosament un turisme de sol i platja, que no és l'únic model a Catalunya, però és un dels més importants, imposa, per dir-ho així. I volia només dir que jo, bueno, he trobat molt suggerent el llibre, fins i tot el títol del Ramon, però per introduir una mica de polèmica, tot i que és totalment artificial i una mica agafada amb pinces, és cert que hi ha un reciclatge, indiscutiblement, des de la indústria cap al turisme, a partir de, bueno, des de finals de segle XX, però a mi, pel paper que juga dintre de l'economia catalana i dintre de l'economia espanyola, el turisme em recorda més el paper que durant moltes dècades, no a finals del franquisme, però durant més d'un segle i mig, va jugar precisament l'agricultura en la industrialització catalana. És a dir, és el sector que exporta, per dir-ho així, la indústria catalana, que encara existeix i és important dins l'Estat, ven sobretot al mercat interior, català i espanyol, i en canvi les exportacions, les relacions amb l'exterior, la captació de divises, la fa un sector que és extensiu, que és de baixos salaris, que té baixa productivitat, baixa competitivitat i que a més genera poques inversions no immobiliàries, és a dir, tecnològiques, bon, equipaments, etc. Per això, de vegades veig més aquest paral·lelisme, tot i que coincidís totalment aquest reciclatge des de la indústria cap al turisme. I crec que, i amb això acabo, disculpeu, justament això explica una part de que els interessos en potenciar el sector turístic, no exclusivament a Catalunya, van més enllà d'aquells sectors, diguem, empresarials que se'n beneficien directament. Perquè el turisme, tal com està plantejat avui en dia, genera rendes. Per exemple, tot el fenomen Airbnb s'ha beneficiat de la captació de rendes per part del petit propietari i genera també interessos, podríem dir, d'Estat o del conjunt de l'economia espanyola, en la mesura que és el que compensa, o una part compensa parcialment, el dèficit comercial que té Espanya en el marc europeu i en el marc internacional.
Parlàvem de model abans i tu concretament, Carles, parlaves de model. Us vull preguntar, Ramon, a quins models de reindustrialització creus que es podria agafar Catalunya més enllà del turisme o vinculats al turisme, però que diguéssim tinguéssim valor per si mateix?
Bé, jo ho veig difícil, perquè no crec que puguem trobar models de als quals ens puguem afegir. Vull dir que més aviat hauríem de tornar a fer la proesa que es va fer fa dos segles de reindustrialitzar el país. És a dir, en aquests moments hi ha una divisió del treball, per dir-ho d'alguna manera, entre el nord, que és molt més productiu, que té més indústria, i nosaltres, diguem-ne, tot el sud mediterrani, tota la perifèria sud, des de Lisboa, Barcelona, les ciutats italianes, Grècia, etc., ens dediquem bàsicament a satisfer el lleure de les classes mitjanes del nord, per dir-ho d'alguna manera molt esquemàticament. Per tant, la reindustrialització hauria d'anar, jo penso que hauria d'anar en la línia de potenciar, fer pujar d'escala una mica i de dimensió les petites empreses que tenim, perquè realment el problema nostre és la dimensió. És a dir, nosaltres hi ha certes àrees de Catalunya, penso per exemple en Girona, que tenen un tipus d'empresa familiar que sembla molt el que els alemanys en diuen Mittelstand, però bueno, que esclar, la diferència és de 10 a 1. I per què és això? Doncs bueno, perquè no troben polítiques fiscals adequades, perquè no troben a vegades la mà d'obra prou formada, perquè també aquesta és una altra. El turisme acostuma molt a la gent a treballar en el turisme. Treballes uns mesos i després deixes de treballar. Estàs uns altres mesos buscant, no sé, repartint o fent altres coses. Per mi el tema és saber fer créixer el que tenim, el poc que tenim, que no sigui turisme, evidentment. No se m'acut cap altra fórmula, perquè diguem-ne que la inèrcia que té les coses ara són molt difícils de combatre. És a dir, Barcelona, nosaltres potser no ho veiem així, ho veiem des del punt de vista de la incomoditat, però Barcelona té un potencial brutal, si tu parles amb la gent del nord. És a dir, segueix sent una ciutat de qualitat de vida enorme, la troben una ciutat viva, la troben una ciutat amable, són gent que se sent molt feliç amb aquest lifestyling turístic, que no se sent molest per la massa, és a dir, així com les persones de la meva edat o més grans els neguiteja, no?, tot el turisme, els turistes o la gent que s'està aquí un any, dos anys, quan abans parlàveu de gent amb talent, jo penso que s'hi troben molt a gust. I això serà molt difícil de... Vull dir, això només hi pots posar micropolítiques d'inspecció constant, d'evitar accessos, En fi, és molt complicat, serà molt complicat revertir això.
Miquel, vull preguntar tu en concret, tu que et dediques a temes de política internacional i que normalment tens aquesta mirada de mirar Catalunya des de fora o intentar entendre com poden veure Catalunya des de fora, et vull fer una pregunta molt en concret que està vinculada a l'independentisme aquí a Catalunya. Tu creus que l'independentisme podria aprofitar precisament aquest turisme per explicar aquest turisme, aquesta Barcelona de congressos, aquesta marca Barcelona, per explicar-se, diguéssim, al món? Perquè tot el rato estem parlant d'inversions internacionals, de hub. Creus que tenim que l'independentisme, diguéssim, té o podria tenir eines en aquest model per tindre-ho en compte dins de la seva estratègia, diguéssim? O perquè jo tinc la sensació de que és un tema que no està al debat públic i diguéssim, no sé si els seus think tanks i els seus espais de pensament, diguéssim, tenen en compte això a l'hora de dissenyar la seva estratègia, però jo tinc la sensació de que l'independentisme no té una estratègia en relació a això, però jo entenc que seria una via per o que ens pot donar instruments o li pot donar instruments a l'independentisme per explicar Catalunya i Barcelona al món. Creus que ho estem aprofitant, que esté previst aprofitar o que es podria aprofitar?
Bé, d'això crec que van haver-hi algunes campanyes. Recordo que això sí que es va fer durant 2017 o abans. Crec que l'ANC va tirar en marxa alguna d'aquestes campanyes. Però aquí cal tenir en compte, més enllà de la qüestió de l'independentisme, que també moltes vegades el turisme que es fa a Catalunya no cal explicar gaire, la marca que ven no explica gaire la realitat del país, ja no, ja simplement cultural o fins i tot històrica, de posar en valor els monuments, posar en valor una mica més enllà del modernisme, de Gaudí, això. No sé, jo la meva experiència quan estava a Holanda, de parlar amb holandesos, els hi preguntava, has estat alguna vegada a Catalunya? No, i llavors els hi deia, ja has estat a l'Estartit? I dic, sí, vaig cada estiu. Vull dir, aquesta resposta me la vaig trobar moltes vegades, vull dir, moltíssimes. I és una cosa que, aviam, ja m'ho prenia en gràcia, en bromes, perquè no tens una altra. Però que també és una mica veure, jo crec que un dels hàndicaps a l'hora de parlar de política en aquests sectors, com explicava una mica el Ramon, que és la idea que es ve, doncs és una vida que d'alguna manera està una mica desconnectada del país, és a dir, no, en general no crec que sigui gent que els problemes d'aquí li pugui interessar en excés, a no ser que els afectin directament, i que justament fins a cert punt, fins i tot algun sector es pot fer nosa. És a dir, no em vinguis a explicar, jo vinc aquí doncs, a passar una setmana o dues setmanes i vinc a veure doncs, platja, vinc a veure gent simpàtica, vinc a veure gent amable, i no m'interessa gaire aquesta imatge que m'estàs explicant del que sigui, no? De que si no hi ha democràcia, de que si no hi ha drets, etc. Això passa a molts països. De fet, passa també doncs, a la gent que pot anar a Tailàndia, a la gent que pot anar a Myanmar. Vull dir, el turisme en general, com alguna, òbviament, oportunitat hi haurà i la gent que es queda a viure, doncs, hi ha diferents, ja depenent de l'actitud que té cadascú, no? Del lloc on va, però acostumes a generar una societat o una situació com una certa diglòssia entre l'expat que li diuen i el nadiu. I els problemes del nadiu normalment s'entenen més com una cosa que fa nosa, que dius, hosti, no em vinguis a mi ara a posar aquí, no sé, a posar problemes. Jo estic aquí en un paradís mediterrani i tu me l'estàs, amb la teva història me l'estàs destruint. I per tant veig poca capacitat, òbviament, totes les vies s'han d'utilitzar i de fet jo crec que també hi hauria d'haver una política des de la Generalitat i des de Barcelona, doncs explicar més Barcelona en un conjunt històric també i donar també més valor a les coses que fan aquí i, òbviament, i les entitats doncs, polítiques doncs, també mirar d'aprofitar la situació. Però crec que en general no, és difícil. És difícil perquè és un relat que ja d'entrada xoca amb l'experiència que han comprat i no entra dins aquesta experiència. I per tant, doncs, clar, la receptivitat crec que és més aviat menor.
Sí, jo volia afegir el que diu el Miquel, que hi ha hagut sempre un debat entre els historiadors en el sentit de quin paper va jugar el franquisme a Espanya i a Catalunya. I sí que és veritat que el turisme o l'arribada de gent de fora amb idees més obertes, menys autoritàries, etc., va ajudar culturalment, en certa manera, a escardar una mica l'edifici social franquista, però, en definitiva, més aviat va ser al revés. És a dir, va ser el franquisme que li va anar molt bé al turisme, és a dir, tenia una entrada de visita. I ja llavors ja passava el que comentava el Miquel, és a dir, la gent que venia de fora no es fixava gaire en les condicions o situacions concretes que vivia la gent aquí. Sí que veia que hi havia guàrdia civil per totes les cantonades, però es fotografiava, bàsicament això. O sí que veia que hi havia molts capellans. Però no, diguem-ne que no. El turisme, bueno, ell ho ha dit bé, és a dir, jo mateix vaig a Tailàndia i més difícil entendre o voler entendre el que està passant allà dins. I en aquest sentit és complicat pensar que podem aprofitar per explicar-nos. Ara bé, una altra cosa és que també com es presenta Barcelona al món, a l'exterior, no? Quins són els valors que volem difondre i quines són les coses que ensenyem. Però en general aquesta política té un recorregut just.
Jo volia preguntar també en relació al que havies comentat abans, Ramon, de la mida de les empreses catalanes, perquè ara amb tota la política aquesta i el debat sobre la reindustrialització, l'altre dia llegia, crec que no sé si era en John Sindreu, que parlava una mica de que, clar, tu quan vols fer política industrial el que has de triar doncs, són national champions, no? Els campions nacionals que fa França i tal. I que llavors ell, i perdó, John, si escoltes i ho dic malament, que d'alguna manera semblava que al nord d'Europa sí que amb aquests fons estaven fent una cosa més així, com que estaven triant més empreses, diguem-ne, vale, anem a fer doncs, una empresa de semiconductors potent, anem a reforçar, jo què sé, doncs, una d'altres de tecnologia, d'altres sectors, no? O de temes de bateries. Però, en canvi, semblava que al sud d'Europa la repartició del diner estava sent com més horitzontal, com més a... Bueno, doncs, una mica per tothom, perquè no se'n mori de gana ningú, però, clar, que al final doncs, una política industrial és decidir aquesta empresa tira i aquesta altra doncs, o no tira o diguem que s'uneixi. O... I era una pregunta si tu veies també igual, perquè amb això que plantejaves m'ha fet pensar ara en allò.
Sí, no. Coincideixo amb el que pugui dir el John. És a dir, el problema nostre... A veure, Catalunya ja va arribar justeta a la indústria de l'automòbil. És a dir, nosaltres en aquest sentit ja ens va costar molt arribar aquí i vam arribar-hi gràcies a capital internacional que es va instal·lar aquí, etcètera. A la revolució de les tecnologies de la informació hi hem posat un peu perquè tenim el mobile a Barcelona, però estem molt lluny de totes aquestes coses. Aleshores, és veritat, el nord d'Europa, i per això serviran els fons, es reinventarà gràcies a projectes molt grans, com m'explicava. El problema nostre és que gairebé ja no tenim. És a dir, el problema del sud en general, de la perifèria d'Europa, és que no té aquests projectes. És a dir, l'únic que s'ha parlat d'una certa envergadura aquí és el tema de la SEAT, i fixeu-vos que és la SEAT, bueno, és el grup Volkswagen, és la Caixa financerament, és les bateries de liti. És a dir, no sé si hi ha altres grups d'envergadura o coalicions d'envergadura a Catalunya capaces de fer això. Sé que hi havia un consell assessor de la Generalitat que estava buscant projectes, diguem-ne, que poguessin beneficiar el teixit empresarial mitjà, però, ostres, faria falta molta imaginació, sobretot en temes de transició energètica, etc. Però, esclar, som petits, ens hem quedat molt petits. Bé, jo penso que amb el turisme hem anat una mica massa enllà, està absorbent molts recursos, no té sentit que 400.000 persones, que segurament són menys, treballin entre els mesos de maig i octubre i la resta de mesos hagin de buscar la vida en un altre sector o simplement no cobrin res. És una pèrdua d'energia per al país enorme i, per tant, el turisme s'ha de reinventar. Hem de poder, tot i que ja estem atrapats, però hem de poder arreglar-lo. I sobretot perquè ara, diguem-ne, estem en un període d'eufòria perquè està baixant la pandèmia, però res no diu com el canvi climàtic, aquesta mena de successos, d'events, puguin tornar a passar. I, per tant, un tipus d'economia o d'activitat tan basada en la densitat humana com el turisme, com a mínim mereix que ens ho repensem molt en sèrio.
Carles, la teva conclusió?
Bueno, jo crec que una de les preguntes, per dir-ho així, implícites en tot el debat és si els grans moments, els grans xocs externs, les grans crisis serveixen per a que les societats, per dir-ho així, aprenguin lliçons. És evident que les societats difícilment aprenen lliçons perquè són molt complexes i hi ha molts interessos a dins, però sí que crec que determinades experiències compartides donen com era plantejar alguns debats. Jo crec que ara és urgent tractar de plantejar alguns debats perquè ja qui ja els està plantejant, per dir-ho així. Estem tornant a sentir la urgent necessitat d'infraestructures i d'esdeveniments que no resistirien la més mínima anàlisi cost-benefici i que beneficien en diners públics a molt pocs interessos, però sabem que, diguem, els interessos que aglutina el turisme al seu voltant són molt diversos, són molt amplis i és un sector que té una capacitat de presentar-se com a interès general. En aquest sentit, la batalla serà dura, però jo crec que s'ha de començar a donar ara. Tinguem en compte que moltes vegades ens costa imaginar el paper d'impuls de l'Estat, probablement perquè el sector públic no està fent la seva tasca de direcció de l'economia, però ara que, com ha plantejat el Ramon, no hi ha una burgesia industrial, per dir-ho així, liderant el creixement econòmic del país, també és important recordar que el sector públic ha tingut un paper importantíssim en la promoció del turisme i el sector immobiliari. Per tant, és important que hi hagi debats polítics al voltant de quins sectors i quines estratègies de transformació econòmica i social hauria de seguir el país.
I, Miquel, per acabar, la teva conclusió.
Bé, jo, i agafant, doncs, també el que diu el Ramon al llibre, crec que un dels temes fonamentals ha sigut el paper de les elites en aquest sentit, és a dir, i que potser no tant el seu paper, sinó de vegades la seva abdicació d'aquest paper, no? De tenir un paper d'un lideratge pel país i no només pensant a curt termini, sinó pel conjunt del país a llarg termini. Jo crec que això... I també com plantejaven ara, doncs és una qüestió que ha de canviar. Al final tenim el model econòmic que tenim també degut a una sèrie de decisions. Per tant, les decisions no són naturals, s'han pres per unes raons, per uns interessos. I doncs crec que és un bon moment per revertir-les, malgrat tot, i que és mirar doncs, justament plantejar aquesta batalla política, entendre la natura política de la situació en què estem, també entendre cap on va el món. Crec que anem a un món on dependre del turisme cada vegada serà més perillós per molts sentits, ja no només econòmicament, sinó per temes de seguretat, per temes d'estabilitat a llarg termini. Per tant, doncs, és important i crec també doncs, que és important, doncs, potser, per començar a posar pedres per canviar aquest model, doncs, també doncs, mirar què tenim, què podem treballar, començant a, doncs, potser si la qüestió és mirar de ser imaginatius i mirar de treballar, doncs, d'enfortir doncs, el que ja tenim, doncs, ampliar-ho i mirar d'apostar una mica també per nosaltres mateixos i reinventar-nos. Recullo també el que deia el Ramon abans, de vam fer una proesa fa dos segles, no?, de fer la industrialització al sud d'Europa. Potser cal recuperar una mica aquest esperit, tot i les complicacions, i tornar a fer una proesa perquè crec que anem a un món que potser demanarà moltes proeses ja, amb la situació que estem tan inestable.
Doncs veurem si aquests debats polítics que deia el Carles es produeixen. De moment, gràcies a la fàbrica de turistes del Ramon Aymerich, que l'hem tingut aquí a Centpasses, aquest debat. Això ha estat per avui. M'acomiado de vosaltres i de tu, Ramon, especialment. Molt agraïts d'haver-te tingut conversant amb nosaltres.
O sigui, gràcies a vosaltres.
Adéu, Carles.
Adéu, adéu.
Adéu.
Ens escoltem al proper Centpasses.
Centpasses, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.